a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem ja a parlar-te des de Lleida. Són les 12:20 minuts i, com sempre, és un autèntic plaer que ens estiguis acompanyant a l'espai de Herrera a COPE Lleida. És dimecres avui. Estem a la meitat de la setmana i és 21 de maig i hores d'ara s'està fent una roda de premsa al Bisbat de Lleida, on s'està informant que el papa Lleó XIV ha nomenat com a nou bisbe de Lleida Daniel Palau Valero, nascut a Barcelona l'any 1972 i que fins ara ha estat sacerdot de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Ja et dic que hores d'ara s'està fent roda de premsa per presentar tot plegat i ben aviat sabrem de quins terminis estem parlant, però doncs tenim nou bisbe nomenat a Lleida, Daniel Palau Valero, que ben aviat, evidentment, el coneixerem. Bé, en fi, avui és dimecres, estem a la meitat de la setmana. D'aquí uns minuts parlarem doncs de llibres, propostes de lectura amb la Anabel Ramos i parlarem també de noves tecnologies per plantar-nos a la una a l'InfoCope Lleida. T'avanço que avui a l'InfoCope Lleida estarà amb nosaltres un professor de l'Institut Joan Oró per parlar d'un experiment que van dur a terme i era enlairar una caixa plena de sensors, bueno, pues per llegir diferents informacions a diferents alçades, que en el seu moment es va perdre, però que l'han recuperat. I, per tant, és una bonica història feta per diferents grups d'alumnes i jo crec que és bo que tinguem, bueno, que sapiguem com va anar tot plegat. Vinga, parlem del temps, també. 20 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida, però què és el que ens espera pel que queda dia i també de cara demà? Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimecres, temps estable i ascens de temperatures, especialment al Pirineu. S'esperen màximes de 29 graus a Lleida, 28 a Balaguer, 27 graus a Tàrrega, 25 a la Seu d'Urgell i 22 graus a Viella. Predomina el cel poc ennuvolat i el sol. Al Pirineu, això sí, aquesta tarda no es descarten núvols d'evolució diurna amb possibles ruixats de forma aïllada. Demà dijous, cels molt ennuvolats de matinada, obrint-se clars durant el matí, excepte al Pirineu. Demà s'esperen precipitacions febles a la Vall d'Aran durant tota la jornada, amb una cota de neu al voltant de 2.000 metres. Demà les temperatures màximes baixen, especialment al Pirineu. 28 graus a Balaguer, 27 a Lleida, 26 a Tàrrega i 14 graus a Viella. Les temperatures nocturnes, en canvi, pugen. 14 graus a Lleida, 12 a Tàrrega i 8 graus a la Seu d'Urgell. Bufarà vent fluix de component nord al Pirineu i a la resta de component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia.
Pub Musical Los Santi, en la zona alta de Lleida. Y en su segundo aniversario, te sigue ofreciendo la mejor música con todas sus tendencias. Despierta tu vena artística con un espectacular karaoke, dos pantallas y cuatro micrófonos. También fiestas de aniversario en un magnífico ambiente. Abierto noches de martes a domingo desde las 9:30. Descubre el Pub Musical Los Santi en Torres de Sanuy 5, cerca de Ricardo Viñes.
Assegurances Xavier Canadell. Assessorament professional i personalitzat als nostres clients. La teva assegurança al millor preu. Vine a veure'ns a l'Avinguda Artesa 45 de la Bordeta, al carrer La Bassa 2 del Carràs i al carrer Major 48 d'Almacelles. Truca'ns al telèfon 973 83 25 00. Assegurança Xavier Canadell. Segueix-nos a les xarxes socials i visita'ns a la nostra web. Barberia Federico. Ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico, al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973 26 65 12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes des de 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974 47 14 38.
COPE Lleida. Ja és el moment en el que parlem de llibres, de lectura i de, bueno, i d'agafar aquest hàbit i que donem aquesta ajuda, perquè si no saps què has de llegir, doncs, a l'espai al Llibrerat, que fem cada setmana aquí a Cope Lleida, doncs et proposem una nova lectura, que potser que t'agradi o potser que no, però te l'explico, almenys, bueno, te l'explico, te l'explica l'Anabel Ramos. Eh? Anabel, què tal, bon dia?
Hola, molt bé, molt bon dia.
Anabel Ramos, que ja sabeu que és la bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, és una persona que et recomana lectures i que, a més, és molt curiosa, eh? Li agrada estirar fils i descobrir... A veure què han fet quan es troba una nova escriptora o escriptor, que no és que no existeix, sinó és que al final no et dona la vida per anar descobrint a tota la gent que hi ha escrivint. Doncs, escolta, i què ha escrit? I en què s'ha basat? I en què s'ha inspirat? Doncs, bueno, és una persona curiosa. I justament per això et pot fer aquestes, ens fa aquestes propostes cada dimecres a la Llibrerat i també, si la vas a veure a la biblioteca, doncs et pot recomanar la teva propera lectura, que ja saps que pot ser la teva primera lectura o és que ja porto llegint tota la vida i no sé per on tirar. Doncs vinga, Anabel, parla amb l'Anabel, primera planta, allí la trobaràs. Eh? Molt bé, Anabel Ramos, de què parlem? Cap on anem avui?
Cap on anem? Mira,
no, dic cap on anem perquè va haver una època que parlàvem de llibres i anàvem visitant països i continents.
Sí. Bueno, avui podríem anar a Reykjavik.
Ah,
a Reykjavik podríem anar.
No me l'havia plantejat jo aquest viatge ara.
Sí, ara és bona època perquè ja no fa tan fred. és bona època. El que passa que potser no tindríem gaires hores de llum. Hauríem de mirar el tema del sol. Avui vull recomanar el llibre d'una autora que vaig descobrir amb un llibre anterior. Que el llibre anterior se titulava La veritat sobre la llum. I a més em penso que el vaig recomanar aquí, que parla sobre la feina de les comadrones, no? De les llevadores, i al llarg de la vida, diguéssim, no? O al llarg de la història, més aviat. No? I moltes vegades, en aquest cas, en aquest país en concret, era una cosa que passava de mares a filles. Llavors, ser llevadora era una herència. Al final. I aquesta escritora em va agradar moltíssim com escriu, com descriu els sentiments i les, bueno, com la seva manera de comunicar-nos, no? I vaig he rescatat un altre llibre que va escriure o que es va editar aquí a Alfaguara l'any 2023, que es titula La escritora.
Bueno, l'autora, l'escritora.
La escritora. L'autora és un nom bastant difícil de pronunciar.
A veure.
És Audur Ava Olafsdottir. Audur Ava Olafsdottir. I va néixer a Reykjavik el 1958 i és una de les veus més importants de l'escriptura, de la literatura islandesa contemporània. A més d'escriptora, ha estat professora d'Història de l'Art i directora del Museu d'Art de Reykjavik. Doncs això, ella escriu d'una manera molt delicada, molt sensible, i té una mirada molt personal a les vides quotidianes, no? I als pensaments i sentiments d'aquestes persones que tenen vides molt corrents. Mm-hmm. De què ens parla l'escriptora? Doncs l'escriptora ens parla de la Ekla, que és una jove islandesa als anys 60, que arriba a Reykjavik amb el propòsit de ser escriptora. El seu pare és un entusiasta dels volcans i li va posar, quan va néixer, el nom d'un volcà, el volcà Ekla, que existeix, que està a Islàndia. També la va motivar molt a l'escriptura, a que realment fes el que realment ella volgués, el que volgués fer, no? I si el seu interès era l'escriptura, doncs que la portés endavant. Ella s'emporta a Reykjavik una maleta amb una màquina d'escriure i aquesta intenció, no, de ser escriptora, però se n'adona que no és gens fàcil aquestes ambicions literàries que té ella, compaginar-les amb una societat com la islandesa l'any 60, que era doncs, encara molt tradicional, i se dona i voler dedicar-se a això doncs, és difícil. Ella té dos amics, que és un amic, el seu millor amic, que és homosexual i també ho té molt difícil per sobreviure amb aquesta Islàndia dels anys 60. I després també té una altra millor amiga, que també, tot i ser molt jove, ja té dos fills i també li agradaria poder sortir d'aquesta pressió, no? D'aquest paper tradicional que se li assigna amb ella. Ella escriu en secret, la Ecla escriu en secret, té una parella que és poeta i que acaba descobrint que és molt millor ella que ell, no? Tot i que ell té totes les facilitats per poder ser-ho, perquè només s'ha de dedicar a això de l'escriptura. En canvi, ella ha de treballar de cambrera en un restaurant i escriure a la nit, esgarrapant hores i son al seu propòsit de l'escriptura. És una novel·la que se llegeix molt ràpida, no és gaire extensa, és una novel·la breu, i en la que no passen coses... No és una novel·la d'aventures, no passen moltíssimes coses, però sí anem descobrint doncs, com és la Islàndia dels anys 60, com fa ella per poder sobreviure amb aquest interès que té, que ho fa, te n'adones que ella ho està fent, però també d'una manera molt... quasi sense adonar-se'n. Mm. És a dir, sap que té un do, però no llueix o no en presumeix d'aquest do.
Clar, jo suposo que és allò per si de cas, no? És la prudència aquella de a veure si s'ho prendran malament.
Sí, o no creure-s'ho. Jo penso que ella no s'ho creu, que és tan bona, tot i que va guanyant premis literaris, tot i que se va fent un nom a la literatura, però no...
Això, l'autor, la novel·la.
La novel·la, la protagonista no sé, de la novel·la.
Que no sé si té un paral·lelisme a la vida de l'escriptora.
No. Home, l'escriptora va néixer l'any 58. Mm. No. Ella ens explica la vida de la Ecla, que està vivint uns 25 anys als anys 60. Vull dir que no és ben bé...
No, ja ho sé, però no. Bueno...
Bueno, podria ser.
Racons, llocs, i això igual sí que ho trau de les seves experiències.
Sí, segur.
Estava mirant, Islàndia és una d'aquells països que són molt singulars. Evidentment, primer, perquè és una illa i està una mica allunyada de tot plegat, tot i que avui en dia amb avions, doncs, escolta, s'arriba més o menys a tot arreu, però és una illa que ja no arriben a 400.000 habitants a tota la illa. I només a Reykjavik n'hi ha 140.000.
O sigui, que, com Lleida.
Clar, però és que la resta de la illa són 200 i escaig mil, amb 1.000 poblacions i ciutats, no? Vull dir que... crec que deu haver molta diferència si neixes a Reykjavik que si neixes a qualsevol altre punt del país.
Sí, i a més, la sensació quan llegeixes la novel·la és que la gent està molt incomunicada entre si.
Això, per això t'ho dic.
Sí, perquè la gent viu molt allunyada i moltes vegades dedicant-se a feines que no necessites la comunicació amb els altres.
Clar.
I a més, en un lloc on hi ha neu la major part de l'any, on a més... o no es pon el sol o és de nit constantment. I això també fa que el tarannà dels islandesos sigui diferent.
Està clar que et marque. Mm. Està claríssim que et marque.
A més, una illa en la que... ara no sé com està el tema, però anaven creixent... bueno, s'anaven formant més illes petites a mesura que anaven esclatant més volcans al mig del mar.
Pot ser.
I això...
Bueno,
sí.
Doncs mira, si t'ha interessat de manera indirecta el tema d'Islàndia com a país i et vols endinsar a través d'una novel·la, doncs l'escriptora, que té la seva línia argumental, però que sí que veuràs la Islàndia dels anys 60, o la part que et vol explicar l'autora de la Islàndia dels anys 60, i és una d'aquelles maneres també de... viure la novel·la, viure la història, però alhora, doncs, no sé, fer una mica de geografia, no?, d'Islàndia. Sobretot, mira, estic pensant que si t'hi has d'anar aquest estiu, de viatge d'estiu, o hi has de viatjar properament, mira, doncs és una novel·la recomanable.
És una bona novel·la que pot acompanyar en el viatge, i tant.
La teniu a la Biblioteca Pública de Lleida, la escritora... espera, Audur...
Ava
Olavsdóttir.
Bueno, Audur Ava Olavsdóttir.
A saber si la pronunciem així.
No, vull dir, segurament
si la
no.
Bé. Bueno, l'escriptora. I després el nom de l'escriptora, mai millor dit, doncs ja el trobeu. Molt bé, doncs, La Llibrera't. Aquesta és una nova proposta que ens ha portat l'Anabel Ramos, com sempre. Gràcies, Anabel. Bona setmana.
Gràcies, igualment.
13 viaja por las diócesis de toda España para enseñarnos sus tesoros y sus proyectos para la comunidad.
Pues toda la basílica está pensada para ella.
Esta copa pudo estar en la mesa del Señor.
El sacerdote Fidel Gómez nos abre las puertas del patrimonio de la Iglesia para mostrar cómo su cuidado revierte positivamente en la sociedad.
La catedral no tiene hoy por hoy otra fuente de ingresos que la visita cultural.
Un lugar en la tierra, Diócesis de Zamora.
Cada iglesia y cada rincón de esta ciudad es un auténtico viaje en el tiempo.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 29 de mayo, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Ay, Pedro, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano consigue hasta 800 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Date prisa, reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Doncs apa, que parlem de noves tecnologies, ja és hora, estem a la meitat de la setmana, camí cap a la una de la tarda. Això és l'InfoCope Lleida, ens trobes a internet. De moment no tenim sobre la taula canviar-li el nom, però és veritat, com que la paraula intel·ligència artificial o les sigles IA estan començant a aparèixer a tot arreu, pues no sé si haurem de fer un IA Cope Lleida o jo què sé. Bueno, de moment és l'Info Cope Lleida, ens trobes a internet, com et deia, xarxes socials, i a més a més, ens pots escoltar a través del nostre podcast, perquè ja saps que aquest any el podcast és una versió extensa del programa de ràdio. Per tant, parlem de més coses i amb més profunditat. Els actors, els mateixos. Jaume Sitja, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Com estem? Bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Bueno, Jaume...
Sí, tindrem de dir això... Punia.
No, m'ha vingut ara al cap, no ho tenim sobre la taula, però és que...
Però bueno,
avui en parlarem, perquè déu-n'hi-do com
hi ha. El que està clar és que informem de tecnologia, no?
Sí, això sí. Però és que al final serà monotema, eh?
Sí, bueno, és el que hi ha.
Bueno, avui... Avui en parlarem, perquè hi ha hagut les presentacions de Microsoft i de Google, sobretot. Ja sé que t'estic destripant ara l'entrada, però en parlarem perquè jo crec que és molt més bèstia del que creiem, eh?
Doncs, bueno, ja saps que... I, a més, sabem de fa dies que el 9 de juny Apple fa la seva posada en llarg amb totes les seves novetats de software, però ahir vam tenir la de Google, el I.O. 2025, no? Que ens ha deixat clar que la intel·ligència artificial és el centre de la seva estratègia. Gemini evoluciona en funcions que la fan gairebé omnipresent, des de la traducció de veu en temps real, impressionant, fins a veure i entendre el món que tenim al nostre voltant, no? Google també ha presentat Jules, una IA que per programar de forma autònoma, Flow per crear vídeos i el modo IA per revolucionar la cerca web, no fos cas que ChatGPT li passés davant, eh?
Sí, d'unida.
Doncs, a més, també tornen les Google Glass amb Android XR i una nova eina que permet provar-se la roba amb intel·ligència artificial. És a dir, que esta manera tota la gent que la compra online, doncs, se te la proves per aquí, doncs, saps com te queda, eh? Queda niquelat. Tot plegat, doncs, marca un pas cap a una IA més integrada i creativa més que mai, vull dir que... I en l'apartat de l'entrevista, doncs, avui parlarem de la sonda Rovelló, projecte dels alumnes de l'Institut Joan Oró, que després de 2 anys s'ha recuperat amb dades intactes i, a més, a més de 30 quilòmetres d'altitud. Impressionant. Tant com si sou amants de la tecnologia o interessats en el futur immediat, esteu en la millor sintonia. Però primer, un moment pel record, per saber d'on venim. I per això en David ens porta l'efemèride d'avui.
D'on venim i on anem. Cap a on anem.
No, però ara parlarem d'on venim.
D'on venim. pues venimos de que...
¿Desde en quin any venim?
Pues fijaros, venimos desde que tal día como hoy, un 21 de mayo de 2002, hace 23 años, gigantes tecnológicos como el MIT, Panasonic, Pioneer, Philips, Thomson, LG, Hitachi, Sharp y Samsung anunciaban la creación del Blu-ray Disc. Founder
Vaya.
Group.
Blu-ray.
Nacía 2002. Oficialmente el Blu-ray en formato óptico, que era el llamado a reemplazar el DVD, que era lo que teníamos en aquel momento, ¿no? El futuro nos parecía que iba a estar hecho de un disco de mayor capacidad, de mayor calidad de imagen, de un soporte de alta definición, es decir, una revolución del contenido para disfrutarlo como un cine en casa. Pero a veces, ya sabéis que la tecnología, ¿vale? Que más avanza no es garantía de un éxito duradero, ya que Blu-ray ofrecía una calidad increíble, pero no contaba con un factor clave, que era la inmediatez del streaming. Fijaros que la popularización de plataformas como Netflix, que digo, bueno, Netflix lleva dos días. No, señores, Netflix en el año 2007, solo cinco años más tarde, ya estaba ofreciendo su servicio de películas en alquiler para verlas donde quisiéramos en Estados Unidos. Solo habían pasado cinco años, ya, no había dado tiempo.
¿Pero en físico o en streaming?
En streaming, en streaming, vale. Siempre en streaming. Con lo cual, fijaros que no había dado tiempo ni a que la gente pudiera comprarse un reproductor de Blu-ray en su casa para disfrutarlo cuando ya teníamos el streaming. Fijaros que, claro, plataformas luego ya como YouTube o más tarde Disney Plus o Prime Video, ¿no? El usuario dejó de querer poseer películas simplemente para verlas cuando quieras, ¿no? Llenar armarios de CDs, de un futuro de plástico con un agujerito en el centro, ¿no? Al final, bueno, es un formato que nació para dominar el mercado, pero que fue absorbido por otra forma de precisamente tener todo el contenido en nuestro poder, como es el streaming. Así que fijaros que, bueno, oportuna, adaptativa y cómoda para el usuario. Así nacía el Blu-ray, pero el streaming fue mucho más oportuno, adaptativo y cómodo para todos nosotros. Así que ver lo importante que es dar un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Hem traslladat a l'any 2002 amb un referent històric com l'efemèride. Ja ho sabeu que si és dimecres i estem al migdia i estem a Copelleida, ara que teniu una antena, uns frequis, uns tequis, molt friquis.
Sí, va.
I ara, Ricard, que comença.
Vinga, doncs avui anem cap a l'entrevista.
Avui a l'entrevista tenim el plaer de parlar d'un projecte educatiu que ha acabat amb una troballa inesperada. La sonda Rovelló, llançada pels alumnes de l'Institut Joan Oró de l'any a l'any 2023, ha estat recuperada dos anys després gràcies a un pagès de Santa Coloma de Queralt. El dispositiu, perdut a causa d'un error de seguiment, ha portat dades ambientals valuoses recollides des de l'estratosfera. Avui ens acompanya Joan Gatius, professor de tecnologia i responsable del projecte, per explicar-nos aquesta aventura científica i pedagògica. Què tal, Joan? I benvingut aquí a Copelleida.
Gràcies, bon dia. Bé.
Bon dia.
Primer de tot, com va sorgir la idea de llançar una sonda? La vau anomenar Rovelló. I quin era el seu objectiu principal?
L'any, el curs 22-23, l'Institut Direcció, en un claustre, ens va demanar que presentéssim propostes perquè l'any 23 era el centenari del naixement del científic Joan Oró. A part, era el cinquantenari de l'Institut ja, que l'Institut ja té 50 anys, l'Institut Joan Oró. Llavors, un dels companys del departament, Francesc Barratxina, un altre il·lustre d'Institut, que és bueno, ja, aquest any ja està jubilat, és molt aficionat a l'astronomia i va dir, un dia vam participar en el llançament d'una sonda a l'espai. I vam dir, per què no? Som-hi. I vam començar a treballar-hi. Ell des de la perspectiva de part física, o sigui, l'heli, la caixa, tota l'estructura, llavors ha de tenir un paracaigudes per quan cau, perquè això puja molt amunt. I llavors internament, jo sóc enginyer informàtic, llavors la meva idea era posar tot de dispositius ambientals, dic que aquesta caixa pujarà cap amunt i dic, i què hi haurà?
I què podem recollir, no?
Què podem recollir? Quina temperatura fa? Hi ha humitat? Hi ha pol·lució? CO2? Què hi ha? Llavors vam agafar un equip d'alumnes i vam dir, vinga, vosaltres, que sereu un equip que us encarregareu de les variables ambientals. Ells van agafar els dispositius i van començar a treballar amb ells. Vam agafar un altre equip que era el de seguiment. Teníem un altre dispositiu que era un GPS que es podia connectar pues, a l'aparell i aquest GPS ens dona la seva posició, pues, el que és la trilateració, però no només això, sinó la seva alçada, els seus desplaçaments. Fins i tot ens interessava saber si els cops de vent, amb aquestes alçades, eren molt forts, molt fluixos, no sabíem com aniria això, llavors aquest dispositiu anava agafant pues, això, els canvis de velocitat, els canvis de direcció, hi havia un segon equip d'alumnes pues, que van treballar totes aquestes dades. I hi havia un tercer equip d'alumnes que van treballar amb un dispositiu que es diu Iridium, i això ho vaig veure jo en una pel·lícula, que és un dia veient una pel·lícula que es diu que rep un dia al Z, que surt de Brad Pitt, a la seva dona li diu el telèfon i diu tranquil·la que des de qualsevol punt del món te truco. I dic, va, això... I surt a la pel·lícula i posa Iridium. I em va fer gràcia. Sí. I ho vaig buscar. I realment existeix aquest dispositiu.
Sí.
I em van comprar un. I el van comprar i els van donar a aquests alumnes i ells se van encarregar de fer pues, que aquest dispositiu estés a l'aparell i jo us dic, això envia cap a satèl·lit i mos envia la seva posició al mòbil. Que sí, això sí. Vam dir... Bueno, quan ho teníem tot ensemblat vam estar per un any treballant amb això. Clar, perquè els alumnes tenen feina. Llavors anàvem agafant pues, unes hores distribuïdes en diferents setmanes, bé, al final ho teníem tot muntat. Clar, això el costa...
I què va passar que vau perdre aquesta senyal o aquesta connexió amb la sonda?
Perquè, de fet...
Clar, això... Si aquí teníem connexió satelital amb l'Iridium, sí. Dic, carai, què va passar aquí?
Què va passar? Lo primer és que jo no tinc cap coneixement d'aeronàutica, de zero. Jo sóc programador, jo puc connectar dispositius, puc programar-los...
Sensors.
Però superat un metre d'alçada, jo no sé què passarà. No ho sé, jo els hi deia, dic, és que no sé si funcionarà a un metre, a dos metres, no ho sé. Bé, la cosa és que es va tirar endavant. Els ajuntaments de Torrebesses i Alcanó, que són on vivia, pues, estan relacionats amb la vida de Joan Oró,
sí.
Van col·laborar perquè, clar, l'Heli, aquell globus, era gran, i a Heli, que val molts diners, aquest dispositiu Iridium valia, bueno, 500 euros, som un institut públic, vull dir, nosaltres no podem anar a gastar aquests diners.
No, són cas, aquests dispositius.
Pues aquests ajuntaments ens van ajudar, fins i tot el llançament el van fer el mateix poble d'Alcanó, que va estar alcalde, van portar els alumnes, va ser molt bonic. I quan va marxar, vam dir, bueno, a veure... I
ara què?
I ara quan va marxar a pujar... Sí, a veure
què primer el veus, però quan el perds de vista, no?
I fa el mòbil, ping, i dic, mira, me diu on està. Dic, bueno, ja és algo. I anava pujant i anava dient. Però arriba un moment en què passa una estona i no mos diu res més. I dic, ai. I ja no van rebre res més. I van dir, bueno, l'última posició que tenim era uns quants quilòmetres més cap a... Bueno, però estava pujant. Clar... Quan va arribar als 12.000 metres, bueno, la cosa és que es va perdre. El vam anar a buscar, vam fer grups de gent que busquessin, no es va trobar. I, bueno, dic, algú el trobarà, perquè a la caixa hi posava telèfons, hi posava tot, perquè, bueno, si la troba algú, doncs mos la trobarà.
Que no es diguin.
Sí. De fet, no es va trobar. I passat dos anys, vull dir, els alumnes, sí. Molts dels alumnes que mos van ajudar eren de segon de batxillerat, ara són a la universitat. Estan distribuïts. I ara hem recuperat un altre equip d'alumnes que treballen amb el projecte ara. Però el fet és que fa un mes... Mos truca un noi i nos diu, he trobat una caixa molt lluenta. Saps què passa? Que la caixa, perquè quan arriba tan lluny, o tan amunt, el sol s'afecta. Pues, pues,
sí.
Llavors ve recoberta d'una espècie de paper albal que és, que és dorat, perquè no afecti la radiació solar. I clar, és molt lluent. I va dir, vull veure allí, i vaig anar i vaig veure el telèfon i he trucat. I bé, pues van recuperar, clar, compte que allò s'ha estat dos anys a l'intempèrie. Allí era en un esbarcer, allí tirat en un... El poble és Santa Coloma de Queralt.
Sí, Santa Coloma de Queralt.
Santa Coloma de Queralt.
Sí, al cantó de la Panadella.
Ah, això, sí, allí perdut en una serra. I clar, vam recuperar, els sensors estaven tots fets malbé, les bateries estaven fetes malbé, hi havia un Arduino Mega, que és el que centralitzava tot, estava fet malbé. I el que passa que totes les dades les van guardar en una targeta micro SD i van dir, a veure què passa. I ves quina cosa...
I la targeta, doncs, anava.
Va funcionar. Als 12.000 metres es va desconnectar, com en l'altre barato. Però el que no sé per què, que això encara ho hem de mirar, és que quan va tornar als 12.000 metres baixant, es va tornar a connectar.
Ah, caram.
Sí, la temperatura, no sé, no ho hem mirat, ja ho mirarem en calma, perquè ara som a final de curs i tenim molta feina, però ja ho mirarem en calma perquè es va tornar a connectar. Val? Llavors, al baixant, el que és l'Iridium no va tornar a enviar res més, llavors. Perquè si m'ho hagués enviat ja se veu menys, però bueno, es va perdre. La cosa és que també hi van posar una càmera a sobre, que és una GoPro. Una GoPro enganxada, que era independent. Aquesta GoPro tenia bateria i anava sola. I realment les gravacions són fantàstiques, perquè són fantàstiques.
Ah. Ah, des de... Va arribar a l'estratosfera.
Va arribar a l'estratosfera.
De 11 quilòmetres a 50, vull dir, pues si sí. A 12.000 metres...
Sí, nosaltres calculem, pujar, però el que es veu que és això, cap a, entre uns 20 i uns 30, segons el pes que portaven, els càlculs, això, ja et dic, els d'aeronàutica, que jo no en sé res.
Ja, a l'estratosfera
que...
estan,
sí,
això està clar.
Sí, entre 20 i 30. No se sap l'alçada, perquè jo no registrava. I bé, la veritat és que el vídeo és molt espectacular. És molt espectacular, el penjarem a la web de l'institut, perquè la veritat és que molt maco. I la GoPro, també, que està tota deteriorada, compta 2 anys amb pluges, sol... I bé, ha fet molta gràcia als alumnes nous, els que són, bueno, clar, però els que van marxar ara, però els alumnes d'ara han recuperat les dades i la idea què és? Pues si podem, gestionarem les dades, mirarem què ha passat i si se pot, pues bueno, se recomence. Això depèn...
Una pregunta... Quin impacte ha tingut aquest projecte i quina motivació en l'aprenentatge dels alumnes?
De fet, saps, quan un pensa en aeronàutiques i aquestes coses, veu les pel·lícules, pensa en la NASA, pensa i coses que queden molt lluny. I, de fet, un sensor de temperatura no val ni un euro. Un Arduino no val 50 euros. Vull dir que qualsevol persona a casa seva, amb una mica de ganes, s'ha de saber una mica de programació, s'ha de saber una mica de tecnologia, tenir ganes... De fet, qualsevol persona pot fer un dispositiu, qualsevol. Llavors, la idea dels alumnes és que vegin que la tecnologia és allí, es pot utilitzar i que no està lluny, no és lluny. Només cal tenir ganes, posar-s'hi i realment és el futur. Ara comentàvem lo de intel·ligència artificial. Dic, tot això és el futur. Si no hi ets, si no fas tu, algú t'ho farà. Vull dir, és millor que hi siguis.
Teniu previst repetir la iniciativa?
Podia fer-se, però, torno a dir, ja és un institut públic.
Ara teniu experiència.
Sí, sí, la cosa primer és millorar-ho, si és millorable. Si bueno, tenim...
Suposo que primer voldreu interpretar les dades, claro, intentar saber què ha passat,
sí.
I dir, bueno, a veure, això necessitem... Es pot millorar, no? Ho podem repetir, no? Clar.
Sí, perquè tenim connexió, perquè abans de fer-ho vam parlar amb uns de Terrassa, de los de Aeronàutica de Terrassa, que mos van aconsellar 4 coses i tal. Però... Volem tornar a parlar amb ells per dir, mira, què pot haver passat? Perquè si tenim més datos, si tenim la possibilitat d'arribar tan amunt i registrar-ho tot, home, doncs pues, fa gràcia. Ja et dic que tot això és agafat amb pinces, perquè primer falten diners i després espai, finestres per poder-se fer. Això es va fer perquè era el centenari de Joan Oró i l'Institut d'Ona Coll. Però, clar, en un institut, els horaris estan fets, el que ha de fer la gent està fet, i el que no pots fer és la gent de classe, vinga, anem a fer aquestes coses. Que està bé.
Extraoficial, a part de la classe.
Extraescolar.
Sí, entra bé, perquè nosaltres tenim una altra vida que és programació, que la faig jo mateix a batxillerat. I aquí entra, perquè aquesta gent entra a la programació. Però, clar, això ho has d'encaixar amb un currículum d'instituts, pues que són currículums que estan molt pautats, molt tancats.
Ha de tenir un per què, no és ho fem per fer.
Ah, això mateix, s'ha de saber encaixar aquí dins. Vam estar més d'un any muntant, per arribar al moment i llançar-ho, va ser tot un curs de preparació, bueno, de feina.
Doncs enhorabona per la iniciativa, per haver trobat la sonda i poder ara analitzar totes aquestes dades. I esperem que després d'analitzar tots aquests ets i uts, doncs pugueu fer una altra iniciativa similar tan exitosa, bueno, com aquesta, perquè al final ha estat un èxit que heu trobat les dades que heu recopilat.
Sí, ha fet gràcia. Ha valgut la pena, vam tenir molta feina, però ja us dic, ha valgut la pena.
Joan Gatius, professor de Tecnologia de l'Institut Joan Oró, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres, un plaer.
I ara comença...
La tertúlia Freak.
I a la conferència de Google, aquest I.O. 2025, feta justament ahir a la tarda, la intel·ligència artificial ha estat la gran protagonista. Google presenta novetats impactants com la subscripció Ultra de Gemini i eines que marquen un abans i un després de com es desenvolupa aquest món tecnològic. Abans de desgranar-ho tot punt a punt, no sé què us va semblar. I què en penseu? I què esperàveu?
Jo, la veritat és que anava despistat. No sabia ni què es feia ahir. La vaig enganxar de refilón obrint el YouTube i va veure...
Aquest és l'altre tema. Us va agafar tots per sorpresa, perquè sí. Tots estem esperant la d'Apple i justament ahir, pam, pam, 15 dies abans, doncs Google...
Bueno, va presentar la seva. Jo ja et dic, la vaig enganxar la primera mitja hora, abans, que van estar fent allí un experiment amb un disc jockey creant música a l'escenari, però no havien començat. I després vaig veure els primers minuts, vaig haver de marxar, ho vaig recuperar, i amb el que em vaig quedar impactat és en què van estar 1 hora i 39 minuts parlant d'intel·ligència artificial, des del minut 1 fins al minut 100 o al minut 99, i allí, a l'hora i 40 minuts, van dir, ah, espera, que també hem de presentar la nova versió d'Android, que va durar 3 minuts, sí, van passar al nou sistema operatiu d'ulleres virtuals, l'Android XR, van fer una demostració amb unes ulleres força interessants, estil les de Meta, però clar, ja potenciades amb tot el tema de la intel·ligència artificial, i s'acabó. O sigui que David Casero, el presente, no el futuro, no, el presente és intel·ligència artificial, ens agradi o no ens agradi, ens podem anar acostumant, però... Pero no, de verdad,
es una eina que sí tienen de utilizar. Yo, sí,
claro, es decir, yo el titular que pondría a mi noticia, y ojo, que fijaros, solo un pequeño dato, se han generado en menos de 24 horas a nivel mundial más de 25 millones de noticias sobre la presentación de ayer.
O sea, a ver cuántas son generadas por inteligencia artificial.
No, está inundado. Pero yo el titular que le pondría es un mítico que nos va a crecer a todos el pelo. ¿Os acordáis de aquella frase de el lobo, qué gran turrón?
Sí.
Pues ahí está. Es decir, viene el lobo, que es la inteligencia artificial, y está a punto de llevarse el turrón de Google Chrome y de Google y de todo el imperio de Google, que al final lo que facturan a través de Google Chrome y la publicidad del buscador de Google es una millonada, ¿no?
Bueno, es un negocio.
Uno de sus principales negocios que tiene Google. Y claro, la inteligencia artificial hay que cogerla por los cuernos y hay que hacerse el abanderado de la inteligencia artificial, ya que si no, se van a quedar muy, muy atrás. Y precisamente Google, como resumen de toda su IA y de su hora 40 minutos, bueno, pues al final es coger Gemini, ¿no?, como lo llaman ellos, Gemini, escrito, y llevarlo al máximo nivel absolutamente en todo. Es decir, ayer crearon una peli, porque yo creo que si juntas todo es una película de 1 hora 40 minutos, como bien decía Ricard, donde vas a ver la historia, el desarrollo y qué es lo que nos están dando de la inteligencia artificial, ¿no? Un resumen que podríamos decir que esta película entera va desde cuál es el nuevo nivel, uh-huh, cómo podemos acceder a todo lo que tienen, que ya es con su nueva suscripción Ultra. Es decir, cómo no, la inteligencia artificial a día de hoy no es como el buscador de Google. Esto no lleva publicidad. Es decir, esto se paga. Con lo cual puedes pagar. ¿Y de qué queréis que hablemos? ¿Queréis crear una canción? Se crea con Gemini en unos segundos y con los estilos, voces,
sí,
ideas...
Perquè va presentar moltes aplicacions. Evidentment, no, totes van amb intel·ligència artificial, però totes són per posicionar-se en el mercat.
Claro.
Però com a posicionar-se, però com a líder indiscutible.
Bueno, i a més van tocar uns punts molt claus, eh? O sea, la creación multimedia es tremenda.
La creación multimedia fue una de las innovaciones.
Venga,
¿no?
Va, comencem per aquí, doncs, perquè, bueno...
O lanzamientos, sí, sí.
Bueno, no, és que pensa que va presentar coses molt visibles, molt de crear contingut, tota la part multimèdia, el d'imatges, el de vídeo, el de so, el de cançons, i després va presentar una intel·ligència artificial molt potent, integrada amb coses que fem anar ja al dia a dia, que jo crec que aquí hi ha la clau, i després va parlar i van presentar productes d'intel·ligència artificial que treballaran pel darrere, que també els farem anar, però no directament, no interactuarem directament amb ells. Bueno, la part més visible és la de creació de contingut multimèdia, que per cert és espectacular.
Exacto, y fijaros que luego yo, bueno, una de las que me quedo, ¿no?, es con el proyecto Astra, ¿no? El proyecto Astra, que es precisamente el hablar en tiempo real en diferentes idiomas,
sí,
¿no?
Sí,
claro, aquí daros cuenta que todavía se hacen muchísimos congresos especializados en lo que sea, en medicina, en ingeniería y demás, todos estos congresos a nivel mundial donde hay traductores, donde incluso en el Mobile World Congress, cuando vamos a alguna conferencia, oye, ¿quiere usted pinganillo? ¿Qué idioma? Elíjalo. Olvidaros del pinganillo, es decir, poder directamente con tu teléfono móvil o con cualquier pantalla, poder, bueno, estar todo el mundo hablando en su idioma y que todo esto esté traducido simultáneamente en el idioma del consumidor y de cada uno, ¿no? Es decir, es bestial todo esto, ¿no? Como una puntita de todo lo que se ha presentado, ¿no?
Doncs en parlem a fons a la nostra versió de podcast, parlem de generació de vídeo, de fotos, d'àudio, de vídeo amb àudio de fons, de la integració de la intel·ligència artificial ja al buscador, al navegador, a les aplicacions d'ofimàtica. En parlem tot seguit. David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Gracias y buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una. Ara et seguim explicant tot el que t'interessa al migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz i tornem demà a les 12:20 des de Lleida.